una cosa me pregunte qué votará. Una cosa me pregunte qué votará. Otra cosa es qué ha votado.
La Nuria estaba a punto de ir.
Es que la pregunta.
Es que la he visto venir. La he visto venir. Una cosa es eso y una otra es eso, un tema.
Sí, diumenge sí que ens
Yo creo que no, no es tan importante lo que... No, claro. Es un tema muy trascendente y yo creo que no tendría que haber dificultad en aquel tema, ¿no? Porque a mí, si te lo están demandando tanta gente, es porque obviamente es importante. Y yo creo que es, bueno, no existéis la infalibilidad de ningún. Lo digo un católico que no creo en la infalibilidad del Papa. Molt menys creure en la infalibilidad de qualsevol dels meus companys. Es digui Oriol Junqueras o es digui Gabriel Fernández. No, las personas, yo pienso que es un error y que sería bo que amb claridad, mire, he votat sí, he votat no. Ja està, no crec que perdi... Si lo está haciendo por algún tipo de cálculo, no creo que lo ayude. Y si fuese asesor de él, le diría, no te ayuda.
Gabriel Fernández, miembro de Foc Nou, muchísimas gracias por haber atès la...
Gracias a vosotros.
Avui al matí a Radio Estel. Fem una breu pausa y ahora, a la tornada de la publicitat, tornem amb Alba Camps, candidata a la Secretaria Adjunta, a la Secretaria General per Nova Esquerra Nacional. Ara tornem.
Radio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ofertes de Nadal. És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes frits a Vic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Ja pots comprar el calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Fins al 22 de desembre aconsegueix el teu per 6 euros. Aquest any dedicat al jubileu 2025, l'any de l'esperança. Vine a buscar-lo a Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. El calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana t'espera. Recorda, tens temps per comprar-lo fins al 22 de desembre.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Passen 5 minuts de les 10. Ja tenim al telèfon Alba Camps, la candidata a secretària general per Nova Esquerra Nacional. Bon dia, senyora Camps, i gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Estan satisfets amb el paper que ha fet Xavier Godàs en aquests cara a cara que s'han celebrat, aquesta marató de cares a cares que hi ha hagut entre ahir i avui?
Sí, Déu-n'hi-do, eh? No, sí, moltíssim. Sí, sí, al final ha traslladat doncs, el que és Nova Esquerra Nacional, ho ha fet amb valentia i amb concisió, no? Per tant, sí, sí, estem contents de com han anat.
Confien que hauran servit per captar aquest vot, sobretot de Foc Nou, aquest vot d'aquests 800 militants que a la primera volta van escollir la candidatura de Foc Nou i que també pel que explicaven des de l'Assemblea, no, vostès compleixen més les seves demandes que no pas des de militància Decidim?
Nosaltres sempre hem estat a favor de debatre perquè som conscients de com més podem explicar-nos, com més podem explicar quin és el nostre projecte polític, doncs més militància entén, no, el per què doncs Nova Esquerra Nacional pot ser una oportunitat per liderar Esquerra Republicana a partir de demà. Per tant, sí, confiem en que com més gent ens escolta i com més gent coneix les nostres propostes, doncs, evidentment, més militància doncs, pot apostar per nosaltres, sí, sí.
Per cert, que a primera hora, Joan Tardà ha publicat un escrit a Twitter on demana el vot per Oriol Junqueras, per militància Decidim. Clar, des de Nova Esquerra Nacional, com valoren que qui ha de liderar aquesta comissió de la veritat, aquesta comissió que ha de dilucidar què va passar amb tota la qüestió de l'estructura B i els cartells, es posicioni tan clarament per una de les dues candidatures?
Bé, el que demostra és que no és neutre, no? Que al final doncs, és una aposta per un òrgan que nosaltres no, ja hem anat explicant que considerem que no és encertat ni el nom ni l'estructura en si mateixa i, per tant, doncs, el que confirma no, és que no és una part neutra, diguéssim, sinó que és d'una candidatura en concret. La proposta és de la seva candidatura, només faltaria, i estan legitimats per poder-la fer. Però, en tot cas, nosaltres ja hem anat repetint doncs, que no considerem que sigui una bona proposta ni pel fet, ni pel nom, ni pel que es refereix. No? I, en tot cas, no seria tampoc una proposta que creguem que ajudi a cohesionar, no? A partir de demà passat, que crec que és el que hem de fer tots i totes per responsabilitat. No?
Aquí a la taula ens acompanyen la Carlota Camps del Periòdico, el Sergi de Maia, politòleg, i la subcap de política del diari, i ara la Núria Orriols. No sé si teniu alguna pregunta a fer-li a l'Alba Camps, Carlota.
Sí, jo volia preguntar-li. Crec que el fet de que s'hagi anat a aquesta segona volta demostra que el partit està molt dividit, no? Més enllà del que passi aquest dissabte i dels resultats que hi puguin haver, que poden ser molt ajustats, no? Com creu que quedarà el partit? Si creu que hi poden haver fugues, gent que marxi del partit, i també si el partit es veurà abocat en primàries constants, en corrents crítics, en demandes de consultes de la militància, i si això pot debilitar-los, no només internament, sinó de cara a unes eleccions.
Des de Nova Esquerra Nacional el que sí que ens comprometem i ho hem anat fent de forma reiterada és que això no passi, que posarem tots els, no, els esforços en que això no sigui així independentment del resultat de demà, perquè sempre ho hem dit, per sobre de cada un de nosaltres hi ha un projecte col·lectiu que entenem que cal preservar, que Esquerra Republicana també és una eina de país, és una eina indispensable per la reconstrucció d'aquesta Esquerra Nacional. Per tant, nosaltres el nostre compromís doncs, és seguir treballant pel que nosaltres defensem, passi el que passi demà, i per tant podem garantir que des de Nova Esquerra Nacional es treballarà doncs, per tornar a cohesionar el partit des d'un primer moment, sigui quin sigui el resultat de demà. El que no puc fer jo és dir el que faran els altres, sí? Jo tinc l'esperança i posaré tots els esforços en augmentar, diguéssim, aquesta cohesió interna i en treballar de forma conjunta com un equip amb companys i companyes que som.
Sergi.
Jo, a mi m'agrada fer preguntes una mica així més de balanç, també, perquè crec que són significatives i identificatives dels posicionaments que després es prenen, no? I el que m'agradaria plantejar-vos és, també de manera molt concreta, què creieu que s'ha fet molt bé de l'anterior presidència, de la presidència d'Oriol Junqueras durant aquests aproximadament 12-13 anys. Què creieu que s'ha fet molt bé i què creieu que s'ha fet molt malament? I en aquesta segona descartem l'estructura B, perquè aquí crec que hi ha molt de consens. Des d'un punt de vista més estratègic, polític, de l'organització del partit, de prioritats establertes, què creieu que s'ha fet molt bé, què creieu que s'ha fet molt malament com a balanç de la presidència anterior?
Mira, molt bé, em quedaria curta, i em costa explicar-ho en poca estona. I al final, doncs, tots els resultats electorals que hem anat tenint en aquest darrer cicle, no, polític de 13 anys, doncs, demostren que s'ha fet molt bona feina des d'Esquerra Republicana. En el seu moment, fa 13 anys, la nova direcció el que va donar, doncs, són aires completament nous, un enfocament diferent, un enfocament estratègic diferent que ens ha portat a grans victòries com Esquerra Republicana. I, de fet, nosaltres sempre estem posant en valor tota aquesta feina feta, no, i entenem que és llegat d'Esquerra Republicana, del nostre partit, i que ens ha portat, doncs, fins i tot a presidir la Generalitat de Catalunya. Què s'ha fet malament? Crec que el que s'ha fet malament, més malament, és una omissió de responsabilitats. Una omissió de dir, d'acord, doncs no anem prou bé, quina, no, com ho plantegem, fer debat, fer reflexions conjuntes amb la militància, crec que ens hagués ajudat a copsar una mica més, no, doncs, la realitat del nostre país, les necessitats reals del nostre país, i per tant, per mi, si hagués de dir una cosa, és, doncs, no donar suficient poder de decisió o incidència política a la militància. En tot cas, com qualsevol etapa, hi ha encerts i errors, i crec que l'important també a nivell polític, doncs, és poder admetre errors i redirigir l'estratègia quan es considera, no? I també, doncs, compartir aquest lideratge i compartir molt més les decisions, si més no fer-les de forma molt més transparent.
Disculpa, però precisament m'has dit que no han rendit compte sobre allò que s'ha fet malament, però no m'has dit exactament sobre quines coses en particular s'haurien d'haver rendit comptes que no s'ha fet, sobre aquestes coses en concret que qüestionen l'encert de les decisions preses.
Hi han hagut pactes, per posar-te un exemple, vull dir, tampoc no vull posar massa el focus en això, perquè crec que no és, no, sí que és important, però no és el més rellevant dels últims 13 anys, però, per exemple, hi han hagut pactes com el de la Diputació de Barcelona, que han sigut opacs, que encara no en tenem massa, molta gent, no? Doncs molta militància, com es van conformar, i per tant, per exemple, jo penso que això és un error. Més enllà dels resultats electorals que et pugui portar aquest tipus d'errors, per mi l'error és cap a la militància, a una desconfiança per part de la militància, i una organització no té entitat sola, sinó que és la gent que la conforma, no? Llavors, això va perdent, no?, una mica la força. Una altra qüestió, la indefinició que hem mostrat en els últims temps, no? No hem donat un sí o un no a respostes a preguntes que preocupaven a la gent. Hem desdibuixat una mica qui és Esquerra Republicana i els seus posicionaments polítics, i per mi això també és un error estratègic.
Núria.
Sí, hola, Alba. Jo volia preguntar, en els debats, Xavier Godàs ha fet molt èmfasi en que ell, a diferència d'Oriol Junqueras, aposta per a una Esquerra Nacional en el sentit de Esquerra ha de ser d'esquerra i independentista. I ha criticat una mica el partit Catjol, que representa que vol fer Junqueras. Llavors, jo volia preguntar, en el cas del govern de Pere Aragonès, que va fitxar Carles Campuzano, que venia de Convergència, Gemma Ubasar, que venia de Podem, i Joaquim Nadal, que venia del PSC, amb la voluntat, suposo, d'ampliar la base en altres ideologies, vostès això ho compren o hi estarien d'acord? O precisament el model que defensen és fer-se més forts en el seu àmbit ideològic?
Intento explicar-me perquè costa una mica, sí? Però l'estratègia que nosaltres volem seguir és la mateixa. Qualsevol partit polític, no? Ningú et dirà ens volem fer petits, cap. Bueno, ho dubto molt. Nosaltres el que diem és volem ser més, sí? I ens volem fer més grans. La clau és en el com. Sí? Nosaltres entenem que tenim una majoria d'esquerres al nostre país i també una majoria independentista, però que ha perdut la confiança. Llavors, com es recupera aquesta confiança? Doncs reivindicant els valors de l'Esquerra Nacional, no intentant desdibuixar-los, no intentant desdibuixar els valors d'Esquerra Republicana o els posicionaments polítics per veure si algú s'incorpora al projecte polític perquè ja no som tan d'esquerres. No sé si m'he explicat bé.
Bueno, la nostra estratègia fitxaria, per exemple, a persones com Carles Campuzano, o per exemple faria un acord amb demòcrates com va fer Junqueras el 2017, que és anar a captar el vot demòcrata cristià o ex del PSC?
La qüestió és que s'incorpori al nostre partit persones que se senten identificades amb els nostres valors, no a canvi de res. Ja ho hem dit diverses vegades, Esquerra Republicana no és una empresa, és un partit polític i que, per tant, no està a la venda. Llavors, si nosaltres som capaços i capaces d'explicar els nostres valors i quin benefici tenen per la societat, entenem que cada cop anirem sent més, sí, però no a costa de renunciar a alguns valors que ens donen sentit, no a costa de renunciar al perfil polític d'Esquerra Republicana. I, en tot cas, la nostra proposta, evidentment, segueix sent ampliar la base, però també pensem que potser massa vegades hem pecat d'ampliar la cúpula, per dir-ho d'alguna manera, no? El que necessitem és arribar a la ciutadania d'aquest país, arribar a diverses sensibilitats i anar portant gent en aquest espai ideològic que ens dona sentit, que és l'Esquerra Nacional, però no a costa, no?, de desdibuixar-nos o de tirar cap a altres espais ideològics que no ens donen sentit.
Però posi un exemple del mandat d'Oriol Junqueras en què hagi renunciat a valors republicans i hagi fet això que diu vostè, de desdibuixar el que és Esquerra.
Doncs una falta de concessió important, una falta de definició important en algunes qüestions clau d'aquest país. Ho he ficat, vaig que tirar de tòpics, no?, perquè així, doncs, i recents, i així ho tenim clar. Jocs Olímpics d'hivern, per exemple, no? Són respostes que no són coherents amb els nostres valors ideològics. El posicionament que fins fa 2-3 dies hi havia sobre el Hard Rock, no?, que sí que no era el nostre model, però tampoc no parlàvem clarament, no?, o d'altres qüestions, com l'aeroport del Prat. Nosaltres,
i això és responsabilitat d'Oriol Junqueras o de Pere Aragonès?
És responsabilitat de totes les persones que lideraven el partit en aquell moment. Llavors, el que no hi pot haver és omissió de responsabilitats, perquè un bon lideratge entenem que ha d'assumir tant els encerts com els errors. I tenim d'altres exemples a dintre Esquerra Republicana que s'han fet. Pere Aragonès mateix, després dels resultats electorals, el primer que va fer va ser deixar pas, perquè va assumir en part aquells resultats electorals. I, de fet, és com funcionen, no? Quasi tots els cicles polítics van així, perquè liderar implica acceptar els encerts i rebre el reconeixement dels encerts, però també acceptar quan les coses no van bé i acceptar aquesta responsabilitat, ja sigui per acció o per omissió.
Alba Camps, candidata a la secretaria general de Nova Esquerra Nacional, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
A vosaltres, moltes gràcies, bon dia.
En fi, demà posem punt i final a aquest llarg...
Que Déu-n'hi-do,
llarg debat intern d'Esquerra. Bé, jo no sé si posarem punt i final, com a mínim
jo
hi haurà les votacions.
No l'acabarem de posar
del
tot.
Ja ho estava
si
dient i dic...
Si tindrem una treva, però no.
I dic, jo crec que tampoc, no, la veritat és que no. Que, el Gabriel ha dit una cosa interessant, que és un fet que també és molt curiós que passa a Esquerra i no passa a gaires altres partits, que és... que ara es decidirà la cúpula i la direcció del partit, però llavors s'entrarà en el debat sobre cap on ha d'anar aquest partit. La lluita interna seguirà i segurament els que han perdut intentaran marcar i forçar el perfil propi en aquest debat. Vull dir...
Que és que la nova direcció d'Esquerra Republicana es pot trobar que ells poden tenir un projecte, però que després, d'aquí 2 mesos, li imposin un projecte a través d'unes ponències.
Clar,
no?
Clar, exacte. Podria ser
un nou full de ruta, que no sigui ben bé el que ells defensen, i aleshores això després també és complicat d'aplicar. No?
O sigui, la sensació, no sé com ho veieu vosaltres, la sensació és que s'acabarà el debat potser més d'aquestes eleccions i quedarà una mica clar qui ho ha de més o menys manegar tot plegat, però el debat intern no s'acaba aquí. Vull dir, la lluita interna, no, aquest recusí al partit que tant propugnen, no sé jo com es gestionarà a partir de diumenge.
Bueno, és que aquí, clar, hi ha la incògnita de com es gestionarà el dia després i quina capacitat tingui qui guanyi d'aglutinar les diferents tendències, perquè venen acumulant enfrontaments bastant agres i bastant intensos. I, per tant, no podem descartar, això no és una novetat i no descobreixo res, si recordem altres episodis, ja no només d'Esquerra Republicana, sinó d'altres partits que en situacions semblants de tensions polítiques internes molt accentuades acaben patint escissions. És a dir, sectors que, ja sigui perquè no se'ls incorpora, ja sigui perquè no s'hi senten identificats, no veuen la manera d'integrar-se dins de la nova direcció, acaben derivant cap a altres posicions. Jo, i per tant això és una incògnita que veurem com deriva, i que aquí jo crec que tothom hi fica una mica de cullerada. El PSC s'ho mira més des de fora, perquè al final la governabilitat depèn de com acabi tot aquest procés. Junts, amb ganes, jo crec, de ficar més el dit a l'ull, perquè sap que podia ser una beneficiada directa d'aquestes possibles escissions, o ja no de persones integrants d'Esquerra Republicana que marxessin, sinó també a nivell de votants, no? Perquè tenen aquí un flux de votants evident. Jo, per afegir també la reflexió que em feia escoltant les diferents candidatures i veient el procés que hem viscut durant aquests mesos, és també que és curiós com Junqueras en particular ha canviat el seu posicionament des del seu origen, des de que comença a liderar Esquerra. És a dir, ell, vulguis que no, porta com 13 anys de president. Diria que és el qui més temps ha estat de president en la història, diguem, recent d'Esquerra, des de la recuperació de la democràcia. I ell va aconseguir el lideratge d'Esquerra Republicana amb uns posicionaments que contrasten bastant amb els que ara està defensant. És a dir, ell arriba volent accentuar el sentit independentista d'Esquerra Republicana, tancant els ponts amb el PSC i abjurant del tripartit, que era la seva herència prèvia, i amb una determinació molt clara, no?, d'accentuar el procés. I, en canvi, això, bueno, això porta Esquerra Republicana a protagonitzar el procés amb tot el que implica, i, en canvi, ara lidera una candidatura que, d'alguna manera, planteja una estratègia substancialment diferent al que era això. O sigui, jo sentint a Nova Esquerra Catalana i a Junqueras i la seva candidatura, Militància Decidim, durant aquests mesos, dius, ostres, sembla que s'hagin una mica intercanviat els papers fins a cert punt, no? I al final, el que per mi no deixa de ser simptomàtic és que Junqueras, que ha liderat una etapa molt intensa, doncs intenta liderar una altra en el que els termes del debat, en el que el context del país i en el que, per tant, també el sentir, jo crec, de bona part de la ciutadania, és un altre, no? El que és curiós és que aquest canvi de rumb el manté amb posicions de lideratge dins de l'esquerra, no? Pel que es veu pels resultats. Per tant, caldrà veure com, fins a quin punt això és personal, no? Per la seva capacitat de, diguem, d'arrossegar gent, o és estratègic, i sobretot quin paper hi juguen en això les altres formacions.
Sí, jo estic d'acord amb això que dius del balanç del lideratge d'Oriol Junqueras, perquè des del 2012, que és clau en la governabilitat, fins al 17, el seu paper és pressionar en aquell moment Convergència i després a dins de Junts pel Sí, perquè precisament hi hagi unilateralitat, no? I que tot el que té a veure amb el procés s'acceleri. Llavors, el mateix lideratge, a partir del 2017, amb el referèndum i la declaració d'independència i després els anys de presó, defensa el contrari, que és ampliar la base, perquè representa que l'embat que han fet no eren suficients, no, els independentistes, per guanyar-lo. Llavors, això, amb el mateix lideratge, no sé fins a quin punt pot ser sostenible políticament, si és que no ho explica molt clarament, no? Hi ha hagut un canvi de posicionament per això, això i això, i no sé si aquestes explicacions les ha acabat de donar, almenys públicament. El que sí que és cert és que la militància, aquest gir, l'ha comprat fins ara, perquè hi ha hagut suport en totes les decisions també d'aliança primer amb el PSOE i ara amb el PSC, al final va ser ajustat, però ho ha validat. I ara és cert que Junqueras es posa de perfil amb tot el que té a veure amb el PSC. No diu ni que sí ni que no. Sembla entendre que va votar que no amb algunes respostes que fa, però que és igual, i que ara el que farà és fer que es compleixi l'acord. I aquesta ambivalència en la seva trajectòria, malgrat que potser a nivell de l'electorat això s'ha castigat, que és una evidència pels resultats, la militància de moment encara li valida, perquè malgrat no hagi passat la primera volta, va guanyar de forma clara, i veurem què passa aquest dissabte. I després, sobre el que comentaves d'escollir primer la direcció i després el rumb, a mi em sembla molt estrany, perquè des d'un punt de vista de democràcia interna pot ser que no surti una direcció coherent amb la ideologia del partit, però tu, Carlota, que també va seguir el Congrés de Junts, no? Allà ho feien al revés, primer escollien el rumb i després la direcció, però clar, la direcció havies de presentar candidatura, si no recordo malament, en una matinada, només tenien el temps d'una matinada per presentar la candidatura un cop s'havia aprovat el rumb, i això des del punt de vista democràtic tampoc em sembla molt obert i molt igualitari per les bases per poder presentar-se i que hi hagi una competència interna de veritat, no? És a dir, els partits, això, de la democràcia interna... els procediments no acompanyen, em sembla, a l'hora de poder fer un debat realment des de condicions iguals i competitiu, perquè les estructures, qui ha el poder, sempre, amb els reglaments, se les empesca per posar-ho difícil a la base. Això, des de l'experiència de seguir congressos.
Clar, en el cas de Junts va passar una mica això, no? També va ser com estrany de manera com es va escollir tot, i en aquell moment, com que tampoc hi havia un sector crític que fos, que fos fort, i així es va veure en la votació de les esmenes de les ponències, que van decaure molt ràpid, això ho podien fer amb una certa facilitat perquè no hi havia una oposició molt forta. Però clar, si no, és una mica estrany, no? També, i que no poguessis escollir, o sigui, que la votació no fos oberta, que fos una llista tancada... Tot això és com... Bueno, és poc democràtic a nivell intern, no? Tota aquesta democràcia que a vegades es demana cap a fora i sobretot cap a l'estat espanyol, a vegades és una mica incoherent que no se l'apliquin a ells mateixos. I en això que dèiem del canvi de Junqueras... Clar, Junqueras ha fet un canvi de 180 graus, poc explicat i en molt poc temps. I llavors això, si tu tens la militància que et dona suport, potser ho pots aguantar, però a la que els resultats comencen a anar malament, tot això es desmorona una mica, no? Crec que Junts també ha fet un canvi important,
sí.
Perquè ells es van presentar a les eleccions del 2023 dient, i ho van dir obertament, no farem president a Pedro Sánchez, i van fer president a Pedro Sánchez, al cap de poc van dir no ho farem a canvi de nada... i paguem per avançat, que són unes frases que...
Vam cobrar per avançat.
Cobrar per avançat. Són frases que van quedar molt i que tenen... No? Que van aconseguir calar i que tenen la seva gràcia a nivell comunicatiu, però que han quedat una mica entredit, no?, en aquest temps. I això ho veiem també aquest dilluns quan Puigdemont reconeixia, no?, que el balanç no era positiu. Puigdemont ha pogut fer aquest canvi perquè té un lideratge molt evident dintre el partit, però quan això s'esquerda o quan les coses no comencen a anar bé o quan els resultats electorals van malament, és quan aquests canvis no s'acaben, no? Com d'entendre que sigui el mateix líder el que faci un canvi tan evident sense explicar molt bé els motius o sense uns triomfs, no?, que puguin vendre a la seva parròquia, bàsicament.
I que això, a més, té sentit en la mesura en la que és coherent amb el que deies anteriorment. És a dir, jo puc entendre que els partits polítics presentin els seus lideratges més o menys sòlids, diguem, o en bloc, com comentàvem, que es pot justificar des del punt de vista de dir, escolteu, jo tinc aquesta línia estratègica, vull portar el partit cap aquí, perquè crec que és el millor que li pot passar a ell i al país, per tant, doneu-me suport per fer això. D'acord, però clar, això ha d'anar coherent amb el desenvolupament i l'èxit que tingui o no aquella línia estratègica, que és el que parlàvem. En el cas de Junqueras, és que ho recordo perfectament, ell assumeix la presidència enfrontant-se de manera molt dura a Carod Rovira i el que havia representat prèviament, i a Puigcercós, en aquell context, no sé si serveix de lliçó per ara, però en aquell context, amb una purga considerable, no sé si ho recordareu, però en fi, jo sí ho recordo, és a dir, fent molt net el nou planter que presentava a les llistes, a la direcció d'Esquerra Republicana, perquè entenia que la direcció havia de ser substancialment diferent a la que havia portat fins aleshores. Bé, allò, diguem, cadascú tindrà l'opinió sobre quin resultat ha tingut. En qualsevol cas, la línia és evident que va estar esgotada. I es planteja un canvi de futur. En aquí hi ha un element molt interessant, que des de la ciència política també està molt estudiat, i per tant que hi ha evidència sobre la seva transcendència, que és la diferència entre militància i votant i espectre electoral. O sigui, sabem que la militància acostuma a estar més radicalitzada, per dir-ho així, té unes posicions més radicals que la direcció habitualment i sobretot que la base electoral del partit. Però són al final els que prenen les decisions habitualment sobre qui ha de dirigir, sobre l'estratègia, en teoria. I aquí es produeix una distorsió que en moments crítics com aquests pot ser molt decisiva. Especialment, amb, que jo crec que aquí també és un altre element a tenir en compte a l'hora de valorar el paper d'Esquerra, no només d'Esquerra, també de Junts, que és l'element traumàtic, per dir-ho així, dels últims anys, no? El fet que hagi estat a la presó, diguem, el martirologi personal, no?, d'assumir les conseqüències del procés i de la seva línia. I, per tant, això pot ser, diguem, un èxit intern a nivell de militància, però cal veure si realment això està connectat amb el sentir de la ciutadania i del moment en el que vivim, en el que, precisament, la gestió política, no?, i de les polítiques públiques i del dia a dia, amb un president com Illa, que representa una mica l'antítesis del que havia estat el procés, doncs és el que prefereix i el que prioritza. En fi.
Això, mira, fa dies que ho penso, és una mica com les eleccions a la presidència del Barça, que n'estem parlant tots, tot el dia, però al final són 8.000 persones. Sí.
El Barça encara són 100.000, sí, exacte, però són 8 i jo 6, no? Vull dir que... sí.
Un 0,1% de la població, no?, deia el Gabriel també, doncs... Bé, en fi, com a mínim demà...
Veurem.
S'acaba
la votació. S'acaba això. Perquè al final tenim tots els pressupostos una mica pendents d'això.
No, tot.
O sigui, pressupostos...
A l'Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat i a l'Estat.
Que broma.
Sí, tothom pendent d'això. En fi, però nosaltres tanquem paradeta perquè ve un gran programa.
Mare meva.
De lujo.
Mira, és que no sé per on començar, perquè passaran tantes coses a la segona part del matí a Ràdio Estel.
A veure.
Tindrem un duel entre el nostre Virgili, Josep Maria Virgili, i avui també vindrà Marcel·lí Virgili, que acaba de treure un llibre sobre la xocolata.
Carai.
I hi haurà aquest duel entre Virgilis. Veurem a veure si es fan amics o no, que això també podria ser. Però és que després, a les dues ja estarem fora. A les 12, Santi Balmes, Love of Lesbian, que ens ve a presentar el seu nou disc, que sona molt bé, molt bé. I a banda també tenim la tornada de Cesc Marginet. Parlarem de la Marató de TV3. Anirem fins a Sant Boi.
Aquesta és la bona.
Tot queda amb això, eh?
Home, i tant.
Bandarra.
Que regalen dècims als calvos.
A veure. Espera.
No, però m'encanta. Em sembla sensacional.
Parlem això. Totes les persones calves de Catalunya han pogut participar, Pau, aquests dies, se n'han registrat, diguéssim, amb un llistat, i entren en un sorteig. I d'aquí uns dies, perquè la loteria ja és el 22, sabrem qui és, no?, el calb afortunat que es porta aquest dècim de loteria. I clar, nosaltres a l'equip tenim un calb que ens l'estimem molt. En Rafa Sanauja, i per tant el portarem fins allà. Per tant, avui la girocleta serà una refacleta. Es transforma...
És un tàndem. Pugen els dos.
A veure si tenim sort. Això t'ha agradat, eh?
M'ha agradat molt. El Sergi també reivindica el seu...
Jo em solidaritzo, clar.
Sí,
clar.
A nivell de... una del tot.
La probabilitat.
Que tinguis sort que et toqui el dècim i que tinguis la sort que aquest dècim sigui el guanyador.
És veritat. Però mira, amb alguna cosa ens hem d'agafar. En fi, Carlota, Sergi, Núria, moltíssimes gràcies per participar a la tertúlia. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 8, però ja ho sentiu, no marxeu, que arriba molt bona teca. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. Al matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits UAC, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'una de les fàbriques més antigues de Catalunya. I ara també UAC us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal i els canelons de pollastre de pagès. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges. Uei!
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, 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 preparades.
Amic a la necessitat és amic de veritat. Bon, molt bon dia a tothom, són 11:15. Avui, a la segona part del matí a Ràdio Estel, us volem parlar de l'amistat, la relació afectiva entre dues persones que poden ser o no família. I és que us hem preparat un programa on tot passarà per aquest vincle essencial per viure en pau i serenor. Ara ho repassarem amb la Marta Jarque, però ja us avanço que de primeres no sabem si Mestre Virgili o Marcel·lí Virgili, que ve a presentar-los, per cert, el seu nou llibre, es faran amics o no. Aquesta també és la màgia de l'amistat, saber si hi haurà maig o no. Després tindrem en Santi Balmes, de Love of Lesbian, que ens parlarà del seu nou disc, Ejército de Salvación, que estem escoltant de fons, on canten a l'amistat eterna, aquella amistat que fa més viva que mai la frase feta amic en la necessitat és amic de veritat. Amistat és una paraula que prové del llatí i que vol dir estimar. I això és el que hem de fer amb els amics. Els hem d'estimar. És divendres 13 de desembre, quan acaba el Pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Set minuts que passen de 11:15. Molt bon dia, altra vegada, a tothom. Què tal, com esteu, com anem? Que, com cada dia, prenem el relleu en Pau Massip i ens hi posem amb un grapat de continguts de gama extra. Abans, però, deixeu-me presentar-vos els efectius del matí, un batalló sempre en guàrdia format per Joan Tria, Rafa Sanahuja i Olma Giró. Què tal, nois, com esteu?
Bon dia.
Què tal, de la guard? No pengi. No,
vols dir alguna coseta?
Home, sí, perquè ara que ha passat per aquí el dia d'Isabel, d'administració,
sí,
ja els he dit que estic molt atent aquest mes a rebre la clàusula al salari d'humiliació per calp.
No, home,
humiliació per calp, 100 euros,
si
com a mínim.
Potser tu t'emportes a loteria, Sanahuja.
Clar, imagina't.
La loteria no l'ha vista mai, però jo estic sent molt humiliat, que dic una cosa, no us entenc, perquè...
Què vol dir humiliació si et donaran un dècim?
Ets un calvo, ets un calvo i és el calvo del programa i portarem un calvo
i
et
escolta, escolta,
calvo i más calvo i calvo.
Ets el calvo del programa.
Escolta,
no n'hi ha cap altre.
Però que ho diríeu amb un to ofensiu i despectiu. Jo perquè sóc bona persona i
tenim
tot perdonat, però... En fi,
tens raó,
no sé.
Tens raó.
Jo vull, la meva paga d'humiliació per calvo.
De calvo. En part tens raó, Sanahuja, però abans deixa'm presentar-me a la sotsdirectora del programa, la Marta Jarque. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia als calvos i bon dia a Catalunya.
Què vull... A veure...
Espera. És humiliació. Di que sí, Marta, vinga.
Espera, fem-ho bé, Jorge. Fem un revinculem o no?
Podem
o no? Marta Jarque, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia als calvos i bon dia a Catalunya.
Tenies tantes ganes de dir calvo, eh?
Que... No volia colar.
Bueno, escolti, com tenim els nostres oients?
Doncs, Mercè, enganxats al transistor per no perdre's ni un minut del programàs que tenim avui preparat amb convidats VIP que mereixerien molt més que Donald Trump, això de convertir-se en persones de l'any, segons la revista Times.
Els que també són de portades són els nostres homes a la peixera, la producció, el nen prodigi del Pallars, Ferran Capdevila. Ah,
por favor, chicos, apuntad el nombre.
I el servei tècnic, l'huracà de les Corts, ràpid com el vent, el gran José Matosas.
És, bueno, una monada.
En fi. Això és així. Nosaltres som el Matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
El Matí a Ràdio Estel.
Oye, que las mulas ya han parido, que va a ser un buen año.
Amb Mercè Raga.
I ara què passarà a partir d'ara al Matí a Ràdio Estel?
Doncs mira, sabent que les mules ja han parit, començarem una primera mitja hora molt picadeta, Mercè, perquè hem de fer lloc als que venen després, que són una bona colla. D'aquí uns minuts, avui, abans de la seva hora habitual, Mestre Virgili.
Com dieu?
Que hi ha volta pel qui, per aquí. De fet, ja el vam avisar amb temps, per tant, no li hauria de sorprendre. Avui a 3 d'11, classe de català amb el Mestre Virgili, i a les 11... Alerta, perquè entra en escena el segon Virgili, Marcel·lí Virgili, que avui vindrà a presentar-nos el seu últim llibre, La xocolata, l'aventura catalana. Un llibre, Mercè, de referència per descobrir la història i el llegat de la xocolata a la nostra cultura, la catalana, i veurem, com deies, si entre els dos Virgilis hi ha sintonia.
Sí, amatge o no. Tot això serà abans de les 12, hora en què rebrem a un referent de l'indi de casa nostra.
Sí, és Santi Balmes. Ejército de Salvación és el desè disc del Love of Lesbian, que coincideix, per cert, amb el seu 25è aniversari, el de la banda. Santi Balmes, líder del grup, serà amb nosaltres, com dèiem, a partir de les 12.
I qui més passarà avui pel programa?
L'experta en bon i mal cinema, la Lorea Arrizabalaga, per recomanar-nos pel·lícules avui, que és divendres 13. El pneumòleg, també, Antoni Rossell, en la prèvia de la marató de TV3 de diumenge, dedicada a les malalties respiratòries, i alerta avui amb la girocleta... que això sonarà a la 1.
A veure, què passarà? Què passarà?
La suerte está echada.
Ja calbofòbia.
I és que avui la girocleta, ella portarà la bici, davant com si fos l'ET, tindrem el Rafa...
Hosti, Rafa,
i els
això.
Dos junts... O
sigui,
doncs...
jo que sóc l'ET.
Això va de pitjor pitjor.
L'ET que no tenia un pèl de tonto, eh?
Telèfono mi calvo.
Pobret. Doncs junts anirem fins a aquesta administració, Gaia Loteries de Sant Boi, perquè l'administració avui sortejarà, Mercè, un dècim de loteria entre les persones calves.
Ara.
La Olma té cabell, per tant, hi havia d'anar amb el Rafa. No us ho perdeu. I, Olma, no us perdeu. Això és important, també, anar cap allà.
No, a veure si un calb sap conduir.
Va, se n'aguja, que et tocarà, de debò. Ja veuràs, tu mereixes, ja només per tot això.
No puc aguantar-vos.
Un divendres que rematarem amb qui, Marta.
Doncs amb el nostre millor amic, l'enyorat Francesc Marginet, que després d'uns mesos frenets del dels escenaris, avui a Dos de Dugues torna a casa seva, al matí a Ràdio Estel, per repassar les vedades més sonades d'aquesta setmana al programa, que no són poques.
I en la millor companyia arribarem avui plegats, si tu vols. Giró, Giró!
A les dues al migdia.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
10 i 42 minuts, tot i que avui és Santa Llúcia i en 24 hores serà Sant Joan de la Creu. Demà tot agafa una nova dimensió. No ho sabia, que era Sant Joan de la Creu. Això va bé saber-ho. La Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, de Barcelona, serà demà, el dia de les Mercès. No de la Mercè, eh?
De totes
les
Mercès. Totes tot arreu.
I, a banda, a veure, si tu també et dius Mercè, aquesta és la teva cita obligada, com dèiem, demà dissabte a les 12.
Jo, per tant, no.
No podeu. Us heu de dir Mercè. Ah. Una eucaristia que estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Sí. Això serà demà. I per conèixer més detalls, volem saludar ja el rector de la Basílica de la Mercè, que és el padre Fermín Delgado. Padre Fermín, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, buenos días a todos.
Molt bé, padre Fermín. Ah, sí, sí. A veure, a hores d'ara, padre Fermín, quantes mercès han confirmat l'assistència? Que ho sabeu?
Pues cerca de 200.
No,
ha sido un éxito total y prácticamente hemos hecho una promoción de bajo perfil. Si llegamos a esforzarnos más, creo que, vamos, arrasamos.
Però quanta gent hi cap a la Basílica de la Mare Déu de la Mercè, padre Fermín?
Pues unas 380 personas es el aforo. 300. Lo que pasa es que dejamos que vengan con un acompañante.
Ah. Ah.
Entonces, pues bueno,
ya no caben.
No viene con acompañante y tal, y pero bueno, sí, sí, tenemos la iglesia llena.
Clar, perquè...
llena. I Mercerrada estarà també.
Sí, 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 jo hi seré, és veritat. Per Fermín, allà, primera fila, eh?
Vino tu madre a buscar-la sempre.
Expliqui-ho, això, padre, expliqui-ho.
No cal que expliqui res, padre Fermín.
La madre Raga, què tal?
Me contó coses muy...
No cal que expliqui res, Fermín. Mare de Déu, és que, clar, no la puc treure de casa. No, no, padre Fermín, ho deixarem aquí, eh? Clar. A veure, si el Rafa Sanahuja, padre Fermín, que el coneix també prou bé...
Sí, hola, padre...
Hombre, Rafa, ¿qué tal?
Muy bien, aquí siendo humillado, gracias.
No, hombre, no, 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 fastidio,
dices. Estaba escuchando eso de la lotería de los calvos.
Ah, vosté también podría participar, padre Fermín.
Por eso.
Ya ho parlaré.
Bueno, pues podeu partir el dècim.
Sí, sí.
Com és? Bueno, padre Fermín, que el Sanahuja ha fet càlculs, i a Idescat surt 2.392 mercès. Estarem una mica apretades, si n'hi ha, atapeïdes, no? Si en acabem...
Bueno, pero como tenéis... Mira... Ha habido gente con la que he estado hablando en mi despacho que se ha puesto a llorar de emoción, de contento, de que yo pensaba que esto en mi vida lo iba a ver.
Contenta.
No sabía yo que mi nombre, que pensaba que se iba a terminar, que ya nadie pone a sus hijas Mercés y tal. ¿Cómo es posible? Esto es una maravilla. Oye, pues ya verás, esto va a ser un petardazo.
Una revolución.
Sí, sí, sí. La revolución de las Mercés.
Bueno, padre, digui.
¿Sí?
Sí, andaban, padre Fermín.
Realmente es realmente que es una
fenómeno.
Opción, pues bueno, para mantener la tradición, unas fiestas tan bonitas como Navidad, que también tiene la Virgen María en el Adviento como centro.
Claro.
Oye, pues qué mejor ir al cardenal, va a haber alguna sorpresa, incluso alguna merced que nadie se espera puede que esté presente, ya diremos qué o quién. I, en fi, no podemos decir todo.
No, home, no, clar, però alguna sorpresa hem de deixar. Doncs, padre Fermín, el deixem amb els preparatius, si li sembla. Recordem, demà, Basílica de la Mare de Déu de Mercè, de Barcelona, aquesta gran festa de les Mercès,
a les
12 del matí, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, i també amb la concelebració del padre Fermín Delgado. Padre Fermín, sempre demanem una, en aquestes corresponsalies, avui des de la Basílica, una previsió del temps i el trànsit a aquesta hora. Com la tenim, de trànsit de Mercès, també?
Bueno... Pues el tiempo está un poco así nublado, que amenaza lluvia, ya veremos, a ver, pero yo confío que mañana no. La Virgen nos tiene que echar el capote, tiene que hacer buen tiempo, sol y calorcito. Así que, bueno, la previsión, que será un día maravilloso.
Venga,
eso es seguro.
Un día rudo.
Nos vamos a hacer una foto de todas las Mercés, las ciento, cerca 90 que tenemos.
Y el darrere.
Vamos. Impressionante.
Val.
Primera plana de la Vanguardia, seguro.
Vinga, padre Fermín, enhorabona per la iniciativa. Una abraçada molt forta.
A todos.
Fins demà.
Adéu.
Adéu, 10 i 46.
Demà.
Ràdio Estel.
Dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Em dic Ana Maria i vaig viure 10 anys al carrer. Les portes són oportunitats i sense tenir-ne la vida es fa molt difícil. A Catalunya, al voltant de 18.000 persones viuen al ras. Des de fa 37 anys, Arrels Fundació obre portes a qui no en té. Entra ningú domina el carrer.org o fes un bisum al 33471.
Ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT. Diu molt de tu.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
10:49, Sanahuja.
Sí.
Moment de concurs.
Rapidíssimament. Moment de concurs Cabravo. La gent ja ha participat. Recordem que tenim una dita per jugar, una dita que ens va proposar el mestre Virgili, que de seguida saludem, que deia així, per Santa Llúcia, i ens donava tres opcions.
Que és avui, Santa Llúcia.
Avui és Santa Llúcia, ho hem dit també a primera hora. Es fa el pessebre tant així com a Rússia, era la primera opció. La segona opció, ves al mercat i compra amb astúcia, és la segona opció. I la tercera era, per Santa Llúcia, pas de puça. I la correcta era la tercera, evidentment, pas de posar. Les altres que eren molt gracioses, però no eren les correctes. Per tant, José, entre tots els que han participat, atenció, tirarem el redoble, que mirarem. La guanyadora o guanyadora, guanyadora en aquest cas, Maria Elena Cases. Maria Elena Cases, que ens va enviar la resposta correcta per Santa Llúcia, pas de posar. Ens posarem en contacte amb ella perquè vingui a recollir la cistella Capravo.
Vinga, 10:50, mestre Virgili.
Bon dia.
Catedràtic d'Institut de Llengua Emèrit, membre de Coiní del Cercle Vallcorba, mestre Virgili, molt bon dia a tot el dia, altra vegada.
Bon dia a tot el dia.
Hem de... hem de resoldre la dita, bé, més que resoldre, hem de saber l'origen d'aquesta gran dita que tenim a casa nostra per Santa Llúcia.
Per Santa Llúcia, pas de puça, que vol dir que el dia, poquet, però es comença a allargar, i aleshores algú deu dir... Això com pot ser? Si el dia no s'allarga fins al 21 o el 22 de desembre, que és el solstici d'hivern, no?
Exacte.
Com és que diem això doncs, per Santa Llúcia? I hem de tenir en compte la reforma del calendari. És a dir, abans de la reforma del calendari, el solstici era el dia 10, 11, 12 de desembre. Era 10 dies abans.
Ah.
I, per tant... La dita tenia seny.
Clar.
Per Santa Llúcia just començava a allargar-se el dia i per això es deia per Santa Llúcia pas de puça, que tot i que les puces no fan passos sinó que boten...
És que no, jo no ho entenia, mestre, dic, això m'ho ha d'explicar.
S'ha d'entendre per la reforma del
calendari,
del calendari, la reforma gregoriana,
clar,
que es va fer al segle XVI pel papa Gregori XIII, que
sí,
va ser qui ho va decidir.
Sí.
Això era una idea de Giulio Gregorio Giraldi, que era un científic que havia mort uns anys abans,
sí,
que deia que no es podia continuar amb l'equinoxi i els solsticis, dir, les estacions de l'any, desplaçades tants dies, i aleshores va considerar que el calendari s'havia de reformar, i llavors el papa Gregori XIII n'hi va fer cabal i va fer aquesta reforma, no? Aquí a Catalunya va ser dels primers llocs. És a dir, primer la van aplicar a tota una sèrie de països, entre els quals Catalunya, i després, amb el pas dels segles, es va anar aplicant de mica en mica, ara aquí, ara allà, ara aquí, ara allà. El darrer va ser Turquia, fins l'any 1926. I Grècia...
Amb calma, es va fer amb calma la cosa.
Sí. A Grècia, el 1923. Llavors ja devien haver de saltar 13 dies.
Ah.
Perquè la reforma és perquè en 400 anys... Dius, quants anys de traspàs hi ha en 400 anys? Doncs... N'hi ha d'haver... 100, un de cada quatre.
Clar,
no?
Sí.
Doncs, però per ajustar-ho bé amb la duració de l'any han de ser només 97. Per tant, les capçaleres de segle, hi ha d'haver tres capçaleres de segle dels 400 anys, hi ha d'haver tres capçaleres de segle en què no sigui any de traspàs. Només són any de traspàs les capçaleres de segle acabades en què les dues primeres xifres és múltiple de 4.
Ho va seguint, Mercè? Ho va seguint.
L'any 2000...
Jo estic fil per randa, tot el que explica.
L'any 2000...
2000?
Va ser any de traspàs. Però l'any 1900, l'any 1800 i l'any 1700 no ho van ser.
Ah,
i aleshores, aquests 10 dies, perquè es va passar del dijous 4 d'octubre...
Dijous 4 d'octubre?
Sí, això el 1582. Sí, del dijous 4 d'octubre, l'endemà, divendres, ja va ser 15 d'octubre. És a dir, van desaparèixer 10 dies.
Un salt al temps.
És molt curiós.
Sí, i en tots els països que ho van anar fent posteriorment,
també
era la mateixa cosa. Els que ho feien més tard, ja havien d'afegir 11 dies, perquè al final són ja aquests 3 dies més d'aquests 3 anys de traspàs que es van eliminar. I actualment, els únics que mantenen el calendari julià, que es diu julià perquè el va establir Juli Cèsar, fixant els anys de traspàs, un any de traspàs cada 4 anys, però sense fer aquesta reducció que va decretar Gregori, no? Doncs actualment no, els únics que conserven aquest calendari és l'Església Ortodoxa Oriental, algunes de les esglésies ortodoxes orientals, els principals, no? I això és el que explica que per ells el dia de Nadal, per ells el dia de Nadal és el 25 de desembre, també, però coincideix amb el nostre 7 de gener.
Ho
sentireu dir, els ortodoxos fan Nadal el 7 de gener.
Clar.
El 7 de gener nostre, però per ells és el 25 de desembre. Hi ha aquests 13 dies, que són els 10 que va posar el papa Gregori XIII, més els 3 dels 3 anys de traspàs que no s'han eliminat, són 13 dies, si ho compteu.
Això se sap quan s'ha de tornar a fer o no?
Amb aquest ajustament, la cosa ja està tan ajustada que només caldrà, no sé si posar o eliminar, un any de traspàs d'aquí 3.000 anys.
3.000?
Noi.
Ara hem de preocupar,
per tant. Ara, m'assembla que només hi ha un desfasament de mig minut cada any.
Mig minut.
I clar, llavors, amb aquest mig minut cada any, ens en anem d'aquí 3.000 anys, que s'haurà de fer un retoc.
Estarà algú atent, no?
Nois, una qüestió, que arribarem al punt al punt horari. Jo volia completar, si m'ho permeteu, Mestre Virgili, aquesta dita d'avui que teníem, no? Per Santa Llúcia, pas de puça.
Sí.
Avui Santa Llúcia, per Nadal, pas de pardal, per Sant Esteve, un de llebre, per Any Nou, un de bou, per Sant Silvestre, per la porta o la finestra, i per Reis...
Asa, és qui no ho coneix.
Ja la tens. Mestre, això queda bastant arrodonit,
maco,
diguéssim.
Maco,
no?
Sí, sí.
Hi ha alguna explicació que li agradaria fer?
No, ja ho he dit tot.
Res, doncs.
Ho hem dit tot.
Queda rodonet.
Mestre, jo el vull felicitar per les dues dites que no eren correctes, perquè estaven molt ben trobades.
Estaven aconseguides.
Vaig tenir una feinada per trobar que riméssim amb Llúcia, perquè és una rima difícil.
Anem a parlar d'aquí. Ara anem d'aquí al punt horari, escoltarem a la Júlia Julbé, que sempre té coses molt interessants a explicar-nos, i després ens acompanyarà el Marcel·lí Virgili, el senyor Marcel·lí Virgili, que porta aquest llibre, La xocolata, l'aventura catalana, història, cultura i curiositats. Que li fa goig? Que us quedaríeu per parlar amb el mestre?
Sí, m'agradaria molt, perquè jo sóc un admirador del senyor Marcel·lí.
Us coneixeu?
Ens coneixem telemàticament.
Telemàticament.
Sí, personalment.
Heu intercanviat.
Personalment, l'he saludat ara fa un moment, que he arribat, no el coneixia.
Us l'imaginàveu així?
No me l'imaginava de cap manera.
Què li agrada, la xocolata? Us
moltíssim.
Agrada? Moltíssim.
Molt.
Què fa que els
tot
catalans...
Tot i que no n'abuso, però m'agrada la xocolata. És el meu berenar. Sempre per berenar una miqueta de xocolata negra, fins al punt que he arribat a avorrir la xocolata amb llet, perquè...
Home, diuen que és la bona, és la sana, la negra.
I llavors, a base de menjar sempre xocolata negra...
Sí.
Amb tant de cacau com sigui possible, la que trobo amb més percentatge de la botiga, ara la xocolata amb llet la trobo que no, yeah. no,
massa dolça.
Sí, no, li trobo gràcia. M'agrada la xocolata.
I si troba un 99%, existeix el 99%?
No ho sé. Jo la que trobo, em sembla que més té un 70 o un 80.
80, per ahir, eh?
Sí. A casa, m'agradaria trobar-ne.
A casa és 72, nosaltres som de 72.
Ja pot ser, sí, sí, és el que normalment hi ha a les botigues, sí.
Doncs fantàstic.
Doncs ens acompanyeu, mestre.
Sí.
És que jo ara estava tafanejant el llibre de Marcel·lí Virgili i hi ha curiositats molt, molt destacables, com per exemple aquesta tradició que tenen a Targa el dia del Carnestoltes, que mengen xocolata en l'orinal. Que ho sabíeu?
No.
Ah, veus? Doncs mira,
no ho sabia pas. Pues
aquestes són algunes de les anècdotes i històries.
No,
sí, ara li preguntarem al Marcel·lí Virgili, no, d'on ve tot plegat. Per què creieu que ens agrada tant la xocolata als catalans? Mestre.
No ho sé, em sembla que agrada a tothom, eh?
Sí. Jo no tinc... Tradicionalment, a casa vostra, en quin moment mengeu xocolata? Deu a les tardes, sempre, per berenar,
eh? Xocolata desfeta els diumenges.
Diumenges, per tant...
Xocolata desfeta, bàsicament, sí. O sigui, el diumenge no podia faltar la tassa de...
De xocolata.
De xocolata desfeta. Que, aprofitem-ho ja, perquè això és una castellanada.
Va, fem-ho això, va.
En català es diu xocolata desfeta. No es diu a la tassa. A vegades veus rètols que diu xocolata a la tassa. En català, la denominació tradicional és dir-ne xocolata desfeta.
I una peça de xocolata, mestre?
Doncs la grossa es diu una rajola, com si fos una rajola de paleta, no?
Sí.
De rajolar, no? I cada trosset se diu una presa.
Una presa?
Una presa.
Una presa, que és la que preneu cada tarda.
Les divisions, en prenc tres.
Ves,
encara que teòricament una presa
ara,
és cada
ara
vegada
continuem, Júlia, i tornem.